tot nerviós, he tornat al 7 del matí a que miressin a veure com estava i bueno, m'han dit que tinc potser alguna petita fibra trencada, que em recomanen almenys un dia de repòs, tinc aquí un vendatge compressiu i demà intentarem reemprendre el camí.
Si et sembla, tornarem a Saragossa, però primer, ja fa una setmana que estàs caminant, la primera pregunta és, abans de començar el camí, per què Santiago? Per què aquest estiu? Per què aquesta aventura?
Perquè és una cosa que porto dient des de molt petit. Quan era més petit, que anàvem a Galícia, bueno, com un pare d'allà, un país gallego, me'n recordo jo d'anar a la plaça de l'Obradoiro i veure ja tots els peregrins arribant mig vomitant, mig destrossats, i jo els hi vaig començar a dir, va començar amb una broma, dient-los, i jo quan sigui gran lo faré des de casa. I bueno, aquesta broma doncs, s'ha anat transformant en una cosa que no ha estat tan broma fins enguany. També vaig dir des d'en principi, si el feia, el faríem en Xacobeo, que és això, com una mica més de gràcia, i ha sigut enguany, o sigui, ho feia enguany o ja no ho feia, i pues, vaig decidir. Vaig estar un munt de mesos entrenant i aquí estem, intentant-ho.
Aquesta primera setmana, la presa de contacte, pel que podem entendre, està sent una miqueta dura.
Està sent molt dura, sí, sí. Les terres aragoneses són molt avorrides, hi ha molta sorra, no hi ha paisatge, i el més important és que estàs completament sol, no trobes ningú, i molts moments penses, què faig aquí? Vull veure algun senyal de vida humana, a part d'allò.
Bueno, Òscar, ens comentes doncs, que has tingut que anar a urgències a veure com està aquesta cama. El repte continua, però?
Sí, el repte continua. O sigui, ja sabia quan vaig començar l'aventura que no seria fàcil, que sortirien molts imprevistos. I bueno, ha sortit aquest, esperem superar-lo, i bueno, almenys ja sé una mica el perquè, a part també els primers dies, entre el primer i el segon dia vaig ser... Abans no vaig tocar un camí de terra, que es podria dir, vaig fer 55 quilòmetres d'asfalt, i fer 55 quilòmetres d'asfalt amb unes bandes de muntanya amb dos dies, bueno, un dia i mig, és per la cama els pateix. I suposo que s'ha ressentit i aquí hi ha els resultats.
Però a partir de Saragossa el panorama canvia?
Esperem que sí, d'aquí un dia i mig, entre demà intentarem arribar a Gallur, que són uns 40 quilòmetres, a poc, a veure com respon la cama, i després de Gallur, entre Gallur i Tudela, i entres a Navarra, i el paisatge ja canvia, en teoria tot és més dent, i esperem que sigui així.
Tu continues animat, tot i aquesta parada no prevista?
Bueno, animat 100% no, però sí, amb ganes de continuar i amb ganes de veure com respon. Avui farem repòs 100%, prendrem tots els medicaments que m'han donat i demà sortirem amb ganes a poc, sense forçar i a veure com va.
Doncs, bueno, Òscar, te deixem descansar. Això sí, la setmana que ve parlem, esperem que encara el camí sí. I desitjant-te des d'aquí doncs, donant-te tots els ànims i tota la sort del món i una recuperació rapidíssima. I a més, coneixent-te com te conec, aquí permetem que personalitzi, doncs sé que ets tossut i que d'estar tires endavant.
Sí, sí, de vegades s'ha de prioritzar també la salut, tot i ser tossut. I també vull aprofitar per donar les gràcies a tota la gent que visita el blog i em deixa comentaris.
Ah, per cert, i abans de tancar aquesta comunicació, resulta que tenim lo Sánchez Petit al control tècnic i m'acaba de xivar una cosa que ja sabia però és que me n'havia oblidat. Felicitats, Òscar.
Ah, moltes gràcies.
L'Òscar Sánchez compleix anys en la situació que la compleix en aquest camí, però moltes felicitats, Òscar.
Ho recordarem segur aquest 25, estic jo.
Gràcies, Òscar. La setmana que ve parlem, també
vale.
Que estarà més o menys. Para't un moment que et trucarem i ens explicaràs com està en el camí perquè jo estic segur que tu continues.
Me sembla perfecte, moltes gràcies.
Ale, que provi.
Ale, merci.
Bueno, hem tingut aquesta comunicació amb l'Òscar Sánchez de la setmana que ve i tornarem perquè, repeteixo, jo n'estic convençut que, coneixent-lo com el conec, que tirarà endavant i si aquesta cama, aquest dolor a la cama el respecta, ell acabarà complint el seu objectiu, el bonic d'aquest repte. Per això jo ja obric amb aquesta qüestió, tot i que és molt personal del senyor Sánchez. Ara Rosagallà,
bon dia.
Bon dia. Josep Cots, bon dia. Hola, bon dia. Toni Romero, bon dia.
Bon dia.
I Armand Pi, bon dia.
Bon
què
dia.
Us sembla aquesta aventura?
Què va, sol, sol, va?
Sol.
Oh. I... Com un pal, sol, sol, trobo.
Home, dies atràs em veia el que fan.
no sé si era Comando Actualidad, no sé, una història, algo d'això de TV1, va sortir la Romeria del Rocío i lo del Camí de Santiago. Déu-n'hi-do les mogudes que porta tota aquesta història,
sí,
no?
Sí, tant que sí.
Vull dir, a vegades te preguntes lo per què, bueno, hi ha preguntes en uns per excursionisme o per devoció, jo què sé, però el que arriba a moure tot això, doncs, bueno, vale. Sí, sí. Si més a més tenen el coratge de fer tants quilòmetres, doncs, d'aquesta forma això, doncs, bueno, endavant, és una forma més de desenvolupar,
si
no?
No? O més comentar, sí. Si fa fred, si fa calor, si...
Jo ho he fet una mica, bueno, a banda de reforçar el que ha dit Josep Maria, perquè hi ha molta gent que ho fa, això, al meu lloc de feina, concretament hi ha tres metges que han marxat aquesta setmana i han anat a fer, perquè havien anat fent el Camí de Santiago, però per parts, diguéssim, una setmana, no sé si és des de Navarra van començar precisament, i aquest any li tocava tancar l'assumpte i van marxar doncs, fa una setmana o així, i tenia intenció d'arribar avui mateix o demà a Santiago. I per tant hi ha molta gent que realment ho ha fet, i en aquest sentit, com que jo he fet alguna cosa una mica, no li arriba ni la sola sabata del que fa l'Òscar, però bueno, he fet per exemple la Reus-Prat de Reus, que són 55 quilòmetres caminant, i déu-n'hi-do l'esgotat que quedes. A més, si afegim el tema de clima, el tema de la soledat, que vulguis que no et menja
tant,
molt, jo trobo que és molt valent per la seva part de fer-ho, perquè realment és una cosa que requereix molt coratge.
Jo em trec el barret no només pel que significa arribar a Santiago, és pel que deu una mica aquí. Hi ha una... La mitjana és de sobre els 40... entre 30 i 40 quilòmetres diaris, perquè la gent es faci una idea. Una marató són 42 quilòmetres. O sigui, és una...
Una
marató quasi cada dos dies, o cada... Hi ha etapes més curtes, però la veritat és que és gairebé una marató cada dos, tres dies. I el tema que comentaves, l'Armand, la solitud, és potser un dels
jo crec que
reptes dins del repte, del gran repte que significa, una de les grans dificultats.
Però bueno, l'avantatge és que, com ha comentat ell, és que tan bon punt arribi a Navarra o ja, per aquella zona que ja hi ha més gent que s'endinsa cap al Camí de Santiago, segur que allí
trobarà
molta gent, i això farà que la cosa sigui més ben portada, diguéssim. Estic convençut, perquè jo no hi he anat personalment, però amb aquests companys que hi porten 4 o 5 anys anant-hi, sé que pues, ho comenten, que se troben molta gent, i pues, bueno, has vist fotos de la gentada que va caminant, i aquest any, en Jacobeo, pues, evidentment, la cosa es multiplicarà segurament, segur del tot.
Però ha sortit d'aquí falset, eh?
Sí.
I quantes etapes, en principi, té previstes?
Jo crec que són sobre uns 40 dies, aproximadament. Em comenten que menys, podria ser que menys. Ell tenia previst un mes, però bueno.
Però bueno, també suposo que si van sortint aquestes vicissituds, pues, o aquests incidents o accidents una mica durant el trajecte, pues, suposo que clar, la cosa pot ser que s'allargui, però realment si ho acaba fent, pues, és una cosa de xapó, perquè jo segur que hi ha gent que ha fet aquests quilòmetres, segur, però bé, gent de per aquí a la zona jo no conec ningú, i segur que penso que seria el primer que ho fa de per aquesta zona.
A veure, jo m'ha perdut que t'estalli, però ara pensant, m'agradaria a través del Gerard que li faci arribar, no, si es troba d'aquesta forma, escolta, que es passi pel Pilar, i que no dic que passi pel Manto perquè no ho veurà, però recordo que va ser la primera sortida internacional de la banda, vam anar tot a fora, va ser el Pilar, i ben bé que mos va anar, no? A partir d'allí, doncs vam anar creixent d'una forma doncs, agradable, no? Com que el Gerard és un continuador, doncs que li digui, que almenys que es passi pel Pilar.
Em comenta que ja van a passar els respectes a la Verge del Pilar ahir.
Doncs demà segurament que estarà en marxa, no mateix.
Penso que lo del Manto ja l'agafa una mica grandet. Ja
bueno,
no...
però igual, si l'ha anat a veure ja n'hi ha prou.
Bueno, si us sembla, tornem aquí a la nostra comarca, amb l'Òscar hi parlarem la setmana vinent ja. No m'estranyaria que en terres basques o fins i tot una miqueta més enllà. Tornem a la nostra comarca i ens centrem en l'actualitat. Aquesta setmana hem conegut que aquell mapa d'eòlic que es va dir que al Priorat hi hauria dos zones, a Cornudella i a Porrera, de moment queda aturat. No vol dir que s'anul·li, atenció, queda en stand-by, o sigui...
Està aturant.
De moment no, però... I en aquest però, Toni Romero, que hem de pensar que acabarà sent... Perquè els alcaldes ja han mostrat el seu rebuig, això.
Sí, els alcaldes des del primer moment van mostrar el seu rebuig, un rebuig molt, molt ràpid, perquè, perquè no havia temps, en 10 dies havien de dir si sí o si no. És curiós, no? Aquests dies parlaven, un alcalde d'Ascó pot decidir que vol un cementiri, en canvi un alcalde de Porrera o de Cornudella no podia dir que no volia una central eòlica. Bueno, per ara ha quedat exclòs, per ara, ja sabeu que el govern s'ha compromès amb una energia eòlica, amb una potència, que com sempre les comarques del sud són més idoca, com a novetat és que ara també comença a haver-hi pel nord de Catalunya, i per ara estem exclosos, ja veurem si ha sigut per un tema de pressió, si ha sigut per un tema d'una mica de coneixement, potser comencen a tenir una mica de coneixement. Clar, lo curiós d'aquesta zona prioritària que deien ells, és que la zona prioritària en si mateixa no era una zona excessivament important, no eren molts molins ni algo molt desgavellat. Però clar, si ho posaves damunt de lo que ja tenim, llavors és quan veies que és desgavellat, no? És quan veus que cau tota la Terra Alta, que cau tota el Baix Camp, el Priorat. Bueno, una mica lo de sempre, que no hi ha planificació, sinó que la planificació la fan les empreses de l'energia. Uh-huh. Aquest que han exclòs és la continuació de los molins que ara tenim al coll de Porrera. Ja fa molt temps que van dissenyar que havien de continuar els de Pradell, havien de continuar el Coll d'Alforja, havien de continuar cap a Puigcerver, saltar al Forja, continuar cap a Cornudella. Això fa temps que ho tenien decidit i ja van trobar una mica de peron, però era la zona prioritària.
Mm-hmm. Si em perdones, sembla que tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bones tardes. Mira, sóc la Virgínia d'aquí al carrer de dalt.
Digui'm, Virgínia.
No, que estic escoltant això de la ràdio. Mm-hmm. I diuen, doncs, d'això del jubileu i tot això. Mm-hmm. Però jo només vull recordar que d'aquí Falset, mm-hmm. Que hi ha gent que no se n'en recorda, però va sortir un matrimoni, mm-hmm. l'home amb patí amb línia i mm-hmm. la dona amb bicicleta. Mm-hmm. De Falset fins a Santiago de Compostela. Mm-hmm. I llavors el meu noi també va haver una vegada que el van portar lo meu ameo a Roncesvalle, uh-huh. i també va sortir de Roncesvalle fins a Santiago, a llavors ell amb bicicleta. Uh-huh. Només volia dir això, eh? Vale, gràcies, i m'agrada molt el que esteu dient. Uh-huh. Adéu.
Ja.
Molt bé.
Només apuntar que ja ho hem comentat, que hi ha hagut gent de Falset que ja ha fet aquest camí de Santiago.
Però que
han patit en línia.
En línia i bicicleta. Uh-huh.
Sí, ho recordo el dia que va marxar ja.
Ah, sí?
Sí, bueno, és una activitat curiosa i molta gent bueno, que tria el seu mitjà i bueno, és allò que dèiem abans, per depressió, per respecte, per repte, per... bueno, mira, és... I activitats així són les que cal fomentar, no? Com les que parlava el Toni ara de bueno, què hem de fer amb l'energia eòlica, què hem de fer tenir endavant, no? I aviam, jo estic convençut que d'energia eòlica n'hi ha de bé, i alternatives n'hi han de bé. Si ho tenim al cap, posem-nos els peus. Ara, a on, com, què i quan, això ja parlem-ne, no? Aquí ja en tenim uns quants, bueno, anem a repartir. Sí que diuen, això ja no sóc que entès amb aquestes històries, que necessites una determinada quantitat de vent, ni poca ni massa, però bueno, Catalunya, encara que sigui petita, és gran, i de postos hi poden haver molts, no?
Jo penso això... una mica que el que diu la Josep Maria, pues que esta és molt respectable, pues la... intentar mirar que els molins pues, no degradin la nostra visió, el nostre entorn. I evidentment és important intentar que això no s'espatlli. Però per altra banda és necessari que tinguem energies netes, perquè malauradament pues, bueno, ens toca viure en una societat on el consum d'energia és molt brutal. El primer que hauríem de començar és tots plegats per estalviar-ne, per començar, perquè seria una manera de raonable de fer anar l'energia. I una segona cosa és intentar buscar alternatives perquè sigui l'energia el més neta possible. Però també, en el que ha comentat ell, seria interessant que repartir-ho per tothom una mica, no tot han de rebre sempre els mateixos. Les coses han d'anar repartides pel bo i pel dolent.
Clar, penseu que fins ara ja tenim el decret en marxa i el decret d'implantació eòlica, i el decret intentarà regular perquè, per exemple, centrals de 5 molins no cal que passin pel decret, és a dir, puc fer un de 5, continuen amb un altre 5, bueno, 5, 10 megawatts, com que estem parlant de 2 megawatts, pues en majoria, el que vulgui fer un de 5 passarà de llarg del decret. Però penseu que la regulació fins ara, l'empresa ha posat el molí on ha volgut. És cert que necessita vent, però aquest vent hem passat de 6 metres segons a 3 metres segons, i gairebé tota Catalunya fa aquest aire. o l'exemple que ens agrada posar, eh? Nosaltres no diem que no a l'energia eòlica, eh? Al revés, el primer any el que vam fer la plataforma és presentar ubicacions per tota l'energia que s'havia compromès el govern de Catalunya. Això és el que vam fer el primer any. Nosaltres ja diem que sí a l'energia eòlica, el problema és a on i com. Penseu que des de Cambrils a baix a les Terres de l'Ebre baixa una autopista, una via de tren, ara baixarà aviat una via ràpida de tren. Allò ja està humanitzat i allí bufa molt l'aire, allí bufa molt l'aire. Per què no està allà? A més, allò és una zona de consum d'energia elèctrica. Pues perquè allà el terreny és més car i és un tema d'explotació d'una empresa privada.
I, per exemple, jo també he vist, i suposo que això tindrà la seva importància a nivell de que hi ha molts llocs a Europa que, per exemple, l'energia eòlica està tocant el mar. Per tant, d'entrada, la brisa marina, suposo que en aquest cas... deu facilitar una mica aquesta situació.
No és un problema de velocitat d'aire, és un problema de rendiment. Ells saben que a les muntanyes bufa més aire, això és cert, però a les muntanyes el terreny és més barat. Llavors, com que és una empresa privada que vol guanyar uns diners, que cap aquí on és més barat. No, insisteixo, no és un problema de que no se puguin instal·lar altres llocs. Després hi ha un tema curiós. Sembla ser, està demostrat que a 50 quilòmetres la tensió fa perdre un 25% de l'energia eòlica, l'energia elèctrica. Bueno, pues per què no se construeix en les zones de consum? I insisteixo, tota la zona costanera de Catalunya és una zona de molt consum, polígons industrials, el model europeu d'Alemanya, que en parlen tant, i d'Holanda, és en els polígons industrials. En Holanda vaig estar aquest estiu en tots els polígons industrials que toquen al mar, hi ha megamolins que alimenten el polígon industrial. No?
Una mica el que comentava, que jo havia vist en fotografies o llocs pues, d'Holanda, precisament, pues, que allí, just a la vora mar, hi ha molts...
Però tornem a lo de sempre, la planificació de l'energia en aquest país no l'han fet el govern, no l'han fet les empreses. Llavors les empreses, on menys rendiment tinguin, encara que estiguin a 500 metres del poble de la Fatarella, com tenim ara, hi ha molins a 500 metres del poble de la Fatarella, aquelles llumetes que veieu a la nit cap a Ponent, aquelles llumetes són de la Fatarella, a 500 metres del poble, no? Han reduït la meitat de les llums, però que li pregunten a la gent de la Fatarella si està contenta.
Jo crec que un altre concepte que suposo que és el que ara primarà també és bueno, quins recursos té una comarca de subsistència, no? Ja veiem que aquí el Priorat no sé, són els que són, pocs més n'hi haurà, no? Llavors, bueno, no els malmetem i conservem els que hi ha, vull dir que d'altres difícilment n'aportaran. Si un és el paisatge, si un és l'entorn, doncs a veure, lluitem per això. Una altra aposta que el paisatge no importa tant i encara que el terreny sigui més car, doncs bueno, escolta, és també dades de consum, no? Que també el portin cap allà on se consumeix més, sempre i quan doncs això se'ls hi permeti.
Clar, estem en un... no sé si estem monopolitzant massa el debat, no? Estem en una comarca, l'altre dia vaig tindre accés a les dades de l'atur de la nostra comarca. L'altre dia, fa dos mesos les dades de l'atur del Priorat eren les mateixes de tota Catalunya abans de la crisi, és a dir, que el Priorat ara estem en una situació d'atur, com tota Catalunya, tot l'Estat, però molt semblants a les de la resta de l'Estat de Catalunya fa dos anys. Això què vol dir? Que tenim un model econòmic a la comarca molt sostenible, on la gent més o menys anava treballant, un model de desenvolupament econòmic que se podia sostindre amb el vi de qualitat, amb l'oli de qualitat, fomentat amb el turisme, amb petites empreses, no empreses agressives, amb un model de comarca que hem arribat a acordar on volem molins i on no volem molins. És a dir, tenim tots els ingredients per dir-nos per què no respecteu això, no? Perquè al final no ho respecten ni les forces polítiques ni el govern, és un tema d'unes empreses.
Quan parles de l'atur suposo que parles de percentatges, no?
Sí. Ah.
No, perquè jo tinc la dada de l'atur precisament, el nostre company Alfonso Reig la comentava, la del mes d'abril, la del mes de maig, perdó, estem en 512 persones, ha baixat respecte al mes anterior.
512 és una tasa d'atur de quan? Sobre la població activa. Clar, pensem que el Priorat tenim més del 50% de població jubilada no activa. Seria interessant, i els vaig tindre d'un tècnic del Consell Comarcal, seria interessant comparar-la, no? Però el que tots tenim clar és que a la comarca del Priorat no hi ha una situació com, per exemple, el Tarragonès o el Baix Camp o el Camp de crisi dura d'un 20% de molta gent aturada, no? Això què vol dir? Que estem en un model de comarca laboral, a nivell laboral i d'economia, força sostenible, força correcte. No necessitem inversions externes que nos vinguin a salvar la vida, no, és que no necessitem aquest salvar la vida, ja hem definit un model de desenvolupament, estem vivint no? Crec que és una opinió...
El model que tenim nou de paro té incidència, al marge dels números i el que comentes tu, veus a falset la gent, sí, que no...
A veure, no podem dir que...
El problema hi és dur, és agre i suposo que, clar, això trasladat a una ciutat, el percentatge... El que passa és que, clar, nosaltres vivim aquí, veiem el que tenim, no? I veus la gent que volten pel poble, dia a dia, i que no tenen feina o que no... I, carall, és... El problema existeix, no? Però bueno, aquest és un tema ja que no, no... Però sí que és cert que, bueno, tenim un tipus d'economia i que, per tant, si és més o menys sostenible, doncs mantenim-la, no? I lluitem per això.
Clar, fa dos anys, necessitaven els molins per viure en aquesta comarca? No,
aquí no han aportat...
No, ni han aportat, no. A Pradell lliguen els gossos en llagonisses, des que tenen els molins.
Sí, segur.
No. Bueno, és com el tema del magatzem centralitzant, no? Aportarà riquesa, escú, aportarà riquesa a les comarques? No és un tema tan absurd. Bueno, mentrestant hi haurà una sèrie de gent que treballaran i ja està, però bueno, i en acabat què? Vull dir, clar, és que és la defensa d'uns objectius absurds, no? Que dius, bueno, els molins, clar que es necessiten, però primer el que deies tu, que primer hem d'aprendre a reduir consum d'energia i en acabat hem de buscar alternatives, per tant.
Tornarem al tema de l'energia eòlica, però tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digui'm, Gaspar.
Escolti, el que he parlat abans que jo. La primera vergonya que hi ha en aquesta comarca és la injustícia de preus de les gotes de suor dels pagesos. Si hi ha quatre aprofitats que han venut l'Ubicar, la pagesia no cobreix gastos. El Priorat, per la poca gent que som, tenim una tassa de paro horrorosa. No diguis en tantes llangonisses que deus estar molt fart. Més a poc i més justícia per tot. I de molins... Fem-ne a cada poble per la nostra electricitat. I no mirem el cel, no mirem el cel. Mirem l'economia de tots i que no ens falti el pa i un bon llit per dormir cada nit tranquils tots. Adeu.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Un model d'un molí a cada poble...
Bueno,
podria ser és sostenible.
Mireu, a Cabassers hi ha un model molt interessant, hi ha una cooperativa en la que volien fer un molí en principi, no han tingut temps d'examinar el projecte en tranquil·litat. Un molí i plaques fotovoltaiques per autoabastir el municipi.
Les plaques ja hi són.
I el molí, curiosament, han fet un informe negatiu perquè hi ha una parella d'àguiles coabarrades, si no recordo malament,
sí.
I és curiós perquè Medi Ambient, en zones on hi ha àguiles, no fa l'informe negatiu, sobretot per centrals grans, i aquí, que és un molí petit, que és un tema d'autoabastiment, segurament està algo sobredimensionat, però bueno, l'objectiu principal és autoabastir el municipi. Aquí Medi Ambient ho ha barrat per aquesta... És a dir, que també hi ha una arbitrarietat increïble per part del departament, no? No és mal model el tema que plantejar aquest senyor d'un molí o diferents formes. L'energia eòlica ja sabeu que no es continua, és a dir, no pots passar només en l'energia eòlica, no? Que pots reduir, que pots autoabastir en bastant nombre el teu poble, pues és un element, no? Però no hem de tindre a la comarca, en aquesta comarca 104 molins i continuen tenint projectes damunt de la taula, no? Potser quan totes les comarques que consumeixen puguin fer la seva aportació, potser plantegem també que aquí vingui l'altre, no?
No, sí, jo no res dels molins, no. Vols que digui, pobre de mi.
No, el Gaspar fa referència als preus agraris, al tema de les botes del pagès, bueno, què li he de dir? Ja ho coneix tant ell com jo i lluitem per coses, vull dir, a remenar sobre el mateix, ja sabem de què va, no? Costa molt mantindre una estructura en què hi és de sobreviure del producte agrari, per tant, que hem d'explicar cada setmana el mateix. El nostre objectiu és continuar treballant dia a dia, que s'aguanti l'empresa, que el pagès pugui anar col·locant els seus productes i intentar guanyar el màxim possible. Que això no és possible, és que el mercat és així, però que aquí ja estem de cap, ell ja ho sap i jo també.
No, hi ha dels molins, que els que hi ha al Pradell van ser els pioneros i va ser allò, doncs, una aixecada de camisa impressionant, per conveni i per tot, va ser una enredada de cirrals i que continua sent cirrals, ara sembla que paguen una miqueta més, i la fenyada que hi ha per cobrar, o sigui que...
Tu dius pel que repercuteix al municipi?
Ah.
Mira, nosaltres al de Pradell no ens vam oposar mai, com plataforma, als de Pradell, després vam fer una sèrie d'al·legacions i denúncies, perquè havien de guardar 50 metres de la carena, havien d'arreglar els camins que van desfer, havien de fer reparacions que no van fer. però nosaltres no ens vam oposar, és a dir, ja estem per l'energia eòlica, el que passa que s'ha de pensar on i com. No és un tema de contra els molins, eh? No diem a tot que no. El que passa que diem a les coses amb coneixement, i coneixement potser és primer plantejar-nos on fan falta i com fan falta, no? Tenim ara un projecte que plana damunt del Molà, bueno, que plana no, que ja han començat a bellugar terres, per la part de la Torre de Fontavella, que és Ribera d'Ebre, però que
és espanyol.
Torre de l'Espanyol. Però que acaba en el terme del Molà. Quan a la comarca teníem un acord de que si havien d'haver-hi, havien d'anar cap a les Padelles, allà darrere al Montsant, i no cap aquí, no? Tot plegat és la mateixa, i ni el Consell Comarcal s'ha aixecat en contra, que són els que van signar l'acord, ni segons quines forces polítiques tampoc.
No, jo, senyor Garel, la mirava perquè sé que ens ha d'explicar un tema, una cosa que es fa a Pradell, no és de molins,
no,
sinó que és un projecte, sí, és, entenc que...
Sí, més endavant ho farem més detallat. Ara només és perquè la gent comencin a fer boca que hi haurà un festival que es diu Eva, que vol dir en veu alta, on hi haurà contes, tradició oral i moguda per tots els carrers, i que pretén ser comarcal. Es fa amb horaris que poden assistir la gent, o sigui, de tardes i nits, és cap de setmana, que també es pot marxar, i esperem, doncs, que la comarca hi doni una bona resposta. Si cas més endavant, perquè és l'1, 2, 3 i 4 de juliol, i ara la gent veureu la propaganda pels llocs. El festival es diu Eva, que són les inicials de En Veu Alta, i veureu que els cartells hi ha pomes dibuixades, perquè la Eva és la que et va portar a la perdició, i llavors hi haurà el detall, o no el dic el detall, hi haurà una sorpresa que té relació amb la poma. Els que hi assistiu veureu la sorpresa.
No puc deixar de preguntar-li d'on surt la idea de muntar un
festival. És una experiència que s'ha fet ja al Penedès, i s'ha fet amb èxit, i s'està repetint ara cada any o cada dos anys, i ens el van plantejar i vam pensar, doncs mira, provem-ho al Priorat. Com que doncs no tenim la truita amb suc, que ja la fa de molins, ni, doncs era per veure si podíem bellugar una miqueta a la comarca a nivell d'aquest...
Jo t'ho dic a referència que últimament a tots els pobles de la comarca s'estan notant iniciatives que potser mai te'ls hauries plantejat. Quan ho he llegit m'ha sorprès, però bueno, mira, lo de dies atrás a marçar, altres pobles que es van fent, cada poble, i déu-n'hi-do la gent de més enllà que va venint d'aquí.
Jo recomano que es llegeixi amb tranquil·litat cada activitat, perquè és una mica el que motiva i diu, ah, mira, doncs això que no ho he fet mai m'agradaria, no?
Una mica abans, quan ha arribat, que m'has ensenyat, que ja, de fet ja havia vist una mica la propaganda en temps enrere, que me l'havies fet arribar, pues, bueno, pels nens, per exemple...
Sí, pels nens hi ha dos dies dedicats als nens.
Hi ha diverses coses, i això, pues, tots els que tenim canalla petita, pues, evidentment, és una cosa que als nens els enriqueix molt, els contes, les rondalles, i en aquest cas pues, també titelles i coses d'aquestes que són activitats lúdiques i que a banda són educatives i
són
que...
diferents una mica del que estem acostumats a anar.
Aquí hi ha un bocí que potser és bonic de llegir, no es podem permetre un minut de llegir, un part del descrit, diu, quan surto al jardí de casa, bueno, se diu roba estesa, contes penjats d'un fill, quan surto al jardí de casa meva per estendre la roba veig miler de coses al meu voltant, els veïns, petits i grans, tenen un munt d'històries interessants per explicar. I mentre m'arriba la olor de sabó de roba neta, us contaré com es veu la vida des de l'estenedor de casa meva. Que suggerent,
Sí, això és l'explicació neta que han posat els actors, doncs, i els narradors aquests, a cada cosa, és bona, doncs, que et fa picar, que és el que diu ell, no? Que dius, oh, mira, doncs això m'agradaria anar a veure què passa, no? N'hi ha de terror, després és una mica també potenciar els racons del poble, perquè tot serà, si el temps ens acompanya, que espero que sí, serà tot els racons que tenim monos al Pradell, que la gent segurament la majoria no coneixeu, llavors doncs també serà bonic. N'hi haurà un en una cova, tenim una cova que es diu del Rector, que és molt gran, que acaben sent a 200 persones, i doncs és a 10 minuts o un quart com a molt del poble, i es farà de nit. Hi haurà coses de terror, contes de terror, un narrador de terror pot estar molt bé, que el jovent està entusiasmat en preparar el camí, en que hi hagi claror, i bueno, vull dir, el poble hi està engrescat, cosa que és la més positiva, no? Tothom està disposat a participar i a col·laborar, i doncs i estem contents de poder-ho tirar endavant amb il·lusió.
Molt bé. No, és això que et deia abans, que són iniciatives que, carall, que sembla que no aportin gent i vas fixant i déu-n'hi-do. És un, no sé, un recurs més que estàs posant damunt de la taula per atreure el que parlàvem abans, no? Recursos que tenen a comarca. Uns temes tenen una cosa, uns altres per l'altra, uns altres potser vindran un dia aquí, no hauran vingut mai. Caram, tot això d'aquí mos agrada, la comarca està bé, uns paisatges que... I ahir m'ho deien uns valencians que em van arribar a la Casa Rural. Diu, carall, és que mentre vas per València, diu, bueno, el paisatge, dic, home, vosaltres teniu les hortes, els tarongers, diu, no, veiem, allò és quatre parcel·les, tot el de més és totxo, muntanyes cremades, sorra, quan vas cap a l'interior, potser sí, no? Diu, entres a Catalunya, i sobretot, quan va entrar el Priorat, diu, bueno, però aquí n'hi ha per perdre, si no? Doncs bé, amb aquests recursos que la gent t'ho diuen, que existeixen, que a vegades tu per encara que els tinguis a tocar no te'ls creus, ja mantenim-los, no? Aprofitem-los. Bueno, i aquest altre sí, m'ha fet gràcia, però és un més, no?
Sí, és una manera d'obrir el poble doncs, a la comarca.
Home, jo no puc negar que sento una certa enveja al veure el que diu el Josep Maria, que tots els pobles i poblets
sí,
de la nostra comarca van traient... idees o activitats.
Sí, i t'ho dic perquè jo em busco, ne busco per posar a la web i també divulgar que ho llegeixin d'aquí i d'allà i clar, entro per aquí i per allà i un dia aquí, l'altre dia allà, l'altre no sé què, té més de TV, té més de Dali, té més, bueno, així
no, i ara que...
n'hi ha molts, no?
Temes socials, que recordar que Cornudella en aquests moments s'està celebrant
sí, també.
Un mercat d'intercanvi també de serveis,
de serveis
no sé,
és
una, jo trobo que és una activitat força interessant i que, bueno, des de Cornudella, diguéssim, el segon municipi més important de la nostra comarca, però veus com a Pradell sou capaços d'organitzar
sí, una, i ara amb els mitjans informàtics així. També, pues, vull dir, hi ha dos pàgines web
sí,
que es pot consultar.
Algú es va plantar i va dir, escolta, podríem fer un festival en veu alta? Algú ho ha tingut que fer,
sí,
algú ho ha tingut que plantejar.
I tothom va dir sí, doncs endavant.
Per això que...
doncs vinga, ja mos hi deixarem cap.
Veure, hem confiat una mica que l'experiència aquesta que ens van explicar del Penedès, no, que ens l'han explicat bé, ens donen suport doncs, per tirar-ho endavant, doncs que ha anat molt bé, que ja no, fa 3 o 4 anys que ho fan, van canviant de poblets, i així doncs com ara aquest any ho estrenarem tot a Pradell, doncs després també és un... són activitats que després se poden escampar com si diguéssim els pobles doncs, més a prop, vull dir aquest any serà tancat a Pradell però doncs, bueno, segons depengui doncs, també es pot escampar a la comarca, vull dir les coses si no es proven no se saben, s'han de provar, s'ha de ser valent.
Bueno, avui tenim una tertúlia que anem donant una de calenta i una de freda, perdona que canvi la frase feta, però és que trobo que també hem de parlar del proper dimarts, dia 8, ja convocada una vaga del sector públic, del funcionariat. Veig que som poquets els que pertanyem en aquest sector, normal.
Bueno.
Però bueno, que els he de demanar als meus tertulians que et donin la seva opinió de com veuen aquesta, si vols.
Si et sembla, començo jo com a funcionari.
Com a part afectada.
Com a part afectada. Evidentment, hi ha un retall de la nostra nòmina i això és el motiu de queixa fonamental, entenc, del 8 de juny. De fet, no ha vingut ningú a s'adreçar a nosaltres per explicar-nos el què, el com i el quan. Només sabem això del 8 de juny. També et diré que al meu cap on estic jo no es veu gens d'ambient de que la gent tingui ganes de fer vaga, entre altres coses perquè sembla una cosa ja perduda d'entrada. Crec que si hem de posar-nos a ajudar, hem d'ajudar tots i els funcionaris són els que cobrem directament i per tant possiblement la part que es pot treure més fàcilment, però hi ha moltes coses que també es podrien retallar abans, com bé, moltes coses que són una mica que s'han fet per exemple, els ministres, si no ho tinc mal entès, cobren una pensió vitalícia. Perquè nassos els han de cobrar una pensió vitalícia, o els senadors, o qui sigui. Vull dir, hi havia moltes coses que també s'hauria de començar a ficar retallada i de dir, s'ha acabat aquí, fins aquí hem arribat i punt. Per tant, gràcies no ens en fa cap, evidentment, però també et diré que no hi ha gaire ambient de que hi hagi molta gent que tingui intenció de fer vaga aquell dia. Després, jo suposo que demà ens trucaran des del CAP i ens diran, escolta, què vols fer vaga demà? Que és el que passa normalment. i diràs sí o no. En el meu cas, jo no tinc cap intenció de fer-ne, perquè penso que tampoc no en treurem res, i només et trauran una part de la nòmina, entre altres coses.
La resta de tertulians, jo també diré la meva, com a, sí, no com a funcionari, però com a personal laboral que treballa en l'administració, i només uns quilòmetres del lloc, del lloc de treball de l'Armand, la situació és una mica diferent. Però primer, des de fora, com ho veieu?
Jo, doncs, a veure, te seré molt clar. Segurament que aquest no és el mitjà més idoni per sortir o per ajudar a sortir de la crisi. Segurament que hi havia moltíssimes més coses que s'haurien hagut de fer, tant per polítics, el govern com a l'oposició. Per tant, aquí ja no entrem. Ara bé, també una cosa que repeteixen, que tu has tornat a dir, i que és veritat, vull dir, és que, clar, mos tocaran, mos rebaixaran una miqueta del sou, si és el principal. Clar, jo sempre he de pensar en personalitat pròpia, no? I a menys els que represento. En altres, els sous mos estan tocant a la baixa des de fa molts anys. Uh-huh. I cada vegada se mos exigeix més rentabilitat. O sigui, heu de produir més per guanyar el mateix. Produir més, bueno... pot arribar a un punt que o tu fas amb un plan d'agricultura familiar, agricultura sostenible, o te'n vas a muntar una agroindústria, una gran empresa de producció a base mecanitzada al 100%, no? Bé, aquí molts no hi arribarem, per tant, morirem pel camí, això està així. Més rentabilitat, bueno, fins a on aquí hem apostat per un model i d'aquest difícilment canviarem. Per tant, el camí que ens toca és lo de la mort, no? I llavors, jo quan un i l'altre és que mos rebaixen un 5, un 10, un 15, quan mos han rebaixat altres? Dies atrás, no sé quin era, un altre programa, no sé quina història. Los Sacrevellanes se parlava 15.000 pessetes, s'estava pagant a 3 o 4. Què vol dir? Que no necessitem avellanes, per tant, avellanes al foc, ho tenim clar. Si una cosa no és rentable, s'ha d'arrencar i has de canviar, si no s'ha de morir. Soc el primer que ho reconec, però bueno, això va així.
Jo també una mica, doncs, clar, en altre, soc fill de pagès, un pare també ha viscut a pagès, jo, doncs, bueno, tot sovint vaig a la terra ajudar una mica, doncs, evidentment, doncs, el que diu Josep Maria, que els preus del fruit sec és ridícul, i el que diu ell, nosaltres ens han tocat ara els sous, que no fa gràcia a ningú, evidentment, a mi el primer, però el que cobra un pagès, una mica l'ha comentat el Gaspar abans, però és veritat, que tu vas i és de més el més trist és que després te'n vas a la botiga, veus el preu d'una bossa de avellanes o de no sé què o de no sé quantos i dius, això aquí no sé què passa, que entre mig, però realment del que rep el pagès fins al que paga el consumidor a la botiga, doncs evidentment hi ha un salt enorme.
Aquest és un factor que últimament està canviant una mica el sector del vi, perquè ho veig, no? L'intermediari. Cada vegada més s'està des d'origen, en cas de cooperatives o empreses privades, és el mateix, no? Reduir els escalons de gent que passen entremig. I això s'està començant a notar. Hi ha hagut un cert sector d'intermediaris a nivell internacional que estan posant el crit al cel. Però, bueno, xato, si hem de ser més sostenibles, hem d'eliminar costos, no? Per tant, si hem d'eliminar costos, començant per casa nostra i arribant fins al consumidor. Vull dir, reduint els marges que hi ha a vegades absurds. Potser el consumidor comprarà més barat o no li comprarà, no ho sé, però almenys algo pot repercutir al sector primari. I que aquest és l'únic camí que ja ens queda per ser, no dic viables, però almenys anar tirant.
Estàvem parlant de la vaga de funcionaris, senyora Gueral, senyor Romero.
Parla.
Jo també soc treballador de l'administració.
Per això.
A més, he treballat per diverses administracions. Jo no tenia clar si faria vaga, al final vaig decidir que sí, ara m'ha tocat serveis mínims. I no tenia clar perquè, bueno, jo penso que no s'està plantejant, és a dir, sí que és cert que s'han de reduir costos, s'ha de fer una parada. El que passa és que no, penso que la solució no només és baixar el sou al treballador, al funcionari en aquest cas, sinó que s'han de fer plans d'optimització del funcionariat, del personal que treballa en l'administració, s'han de fer plans de treballar per objectius, s'han de fer plans de control i de potenciar la gent que té ganes de treballar. Ja sabeu que és un tòpic, que els funcionaris no treballen, això és un tòpic, però tots coneixem a funcionaris que no treballen i coneixem a funcionaris que treballen, eh? I jo estic fart de veure gent que plega les 3 i se'n va a les 2. El que passa que el que hauria de controlar que no se'n vagi a les 3 tampoc no està a les 3, no? I com ho controla si el que no, i veig gent que no se va a les 3 sinó a les 4, és a dir, que són tòpics de que sí o que no, però només s'ha plantejat un tema de rebaixa de sous, no s'ha plantejat un tema de càrrecs entre mitjos. Mireu organigrames de l'administració, director, subdirector, i el subdirector no el té ningú a sota, i després va i ve el cap d'àrea o el cap de sessió, no? I bueno, què pinta entre mig el subdirector, no? Veieu gerents que pleguen de gerents i que continuen com a assessors personals del director, no? I què pinta aquest assessor si tenim un gerent també, no? És a dir, aquest tipus de gent sí que és una despesa important a l'administració. Estan plantejant una rebaixada de pensions, estan plantejant una retallada en la llei de dependència. Jo volia fer vaga més per tot aquest sector, que tal. No només per treballador de l'administració que soc, sinó per tot l'altre. I me sap greu que la gent només pensi en el sou i que no faci vaga perquè digui, com que no aconseguiria res, segurament el sou no ho aconseguirem, el decret ja està, però en reivindicar tota l'altra part de pensions, l'altra part que estan imposant. Mira, conec amb una gent que es dedica a treballar amb joves exclosos del mercat de la formació, joves de 14 a 16 anys, que estan fent un treball xapó, que estan treballant en una formació a joves, pues també els hi rebaixaran el que els hi donaran per atendre amb aquells joves. Què passa? Els joves ja valen menys. Jo volia fer vaga per aquest tema, no pel sou. Jo crec que entenc que la circumstància és dura i que no s'havien de retocar.
Bé, jo la vaga la faig cada dia, eh? Clar, perquè estic jubilada, però no obstant, si treballés faria vaga. I tampoc entenc una mica això de perquè si, que no serveix per res, perquè ha estat tot, no haguéssim arreglat mai res en aquest món si no hi hagués hagut gent agosarada que s'hagués plantejat vagues i que verdaderament hagués reivindicat. Per tant, ni que ens sembli que no fem res per no fer vaga, doncs em penso que s'ha de fer vaga. A nivell de funcionaris jo crec que es mereixen una bona vaga. Retocaran sous i una miqueta tot el que ha dit ella, estic completament d'acord.
Fa un moment, l'informatiu s'ha dit de les reestructuracions que fa el govern català, entre d'altres hi ha l'eliminació de l'INCABI i de Prodeca, per exemple, que s'unifica amb el NIRTE. Veiem, a nivell d'administració, el tinglado que s'ha arribat a muntar, no dic de funcionari, el funcionari és un treballador que van a la feina, és el que deia el Toni, la reorganització interna de l'administració té un cost terrible, només a nivell comarcal. I clar, comences a muntar organismes, això no es pot mantindre. Per un costat, les dificultats en mantindre't en l'administració, perquè d'un lloc has de saltar a l'altre i no saps mai on has d'acabar. I per l'altre, la insostenibilitat. Clar, quan parlen de diputació, governació, consells comarcals, vegueries, ajuntaments, mirem-nos-ho, la societat que estem creant o que hem creat és insostenible, o canvia el model de societat, que és el que a fi al cap haurem d'arribar, o bé, aquest país, no aquest, que el món no es pot sostindre amb aquests models de vida, no podem. Qui genera producte directament? No em refereixo al producte d'alimentació, no? Qui genera? A vegades hi ha moltes activitats, moltes organitzacions que el que generen no saps prou bé què és. A veure, que s'ho plantegin des de dalt, no?
A Extremadura deien que un de cada quatre treballadors era funcionari, no sé si és cert, és el que va sortir a les notícies, però un de cada quatre que era un treballador de l'administració, no? D'unidós se'ls suporta això.
Si sou funcionari, si dimarts penseu fer vaga o no penseu fer-la, sabeu que teniu dos telèfons per explicar-nos-ho aquí al 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem que participeu i ens digueu per què sí o per què no a la vaga. Jo primer veia que era inevitable aquesta retallada, que de poc servia la vaga, però després t'adones que pels criteris que es fan servir no és per la retribució salarial, sinó que és per les categories, i es donen unes circumstàncies una mica estranyes. Es retallen retallagen amb categories doncs inferiors i clar, queden, repeteixo, es donen unes circumstàncies molt estranyes. El seu seria, sí, hi ha molt clar que el criteri serà el 5%, però resulta que a la pràctica donen unes situacions, crea unes situacions molt desequilibrades. I entenc que...
I el 5% de segons quin sou és una cosa i el 5% sí, de segons quin sou és una altra.
Tinc entès que depèn del que cobres. Del que cobres, no ho sé, jo és que no he vist aquest llistat. És que ja t'he dit, els sindicats també en aquest sentit tampoc no s'han mogut en absolut, almenys no ens han explicat res. Bueno, sé que va arribar una fulla al cap via fax o el que sigui de dir, pues, passa això, però res més, no han vingut. I els sindicats, això també ho dic aquí perquè he format part d'un sindicat, de vegades ells són els primers que s'aprofiten de la seva situació. I ho dic per certa. Jo sé que hi ha gent que cobra, diguéssim, busca coses per interès quan està al sindicat. I per tant, en aquest sentit, també els sindicats també a vegades parlen, però a vegades dius, com que he estat a dintre, és el que es cou, a vegades dius, no sé quins interessos tenen realment, si són personals o són generals, això d'altra banda. I ara també us dic que s'ha sentit el que s'ha sentit per la tele, però en altres, jo crec que com a mínim un mínim interès per vindre a parlar amb la gent d'alguna manera, jo crec que no haurien d'haver tingut, i no n'han tingut cap ni un ni mig, només quan hi ha les eleccions de sindicals, aleshores
sí. Ah, sí,
bueno, no, és una mica com els polítics, d'altra banda, una mica com els polítics, eh?
Sí, bueno, jo posaria com a exemple l'actuació dels sindicats al tema del Falbar. Ja sabem com va anar tota la història, no? Depriment, vull dir, els sindicats de credibilitat zero, sí que diran, no estaves afiliat, aviam, doncs el primer que vindrà els sindicats és vindre aquí i dir, no esteu afiliats, però poden eixir o poden eixar. No, jo
estic afiliat amb un sindicat i a mi ni a mi se m'han adreçat com a afiliat per dir-me, escolta, mira, que evidentment jo sento les notícies i estic assabentat, evidentment, però jo trobo que com a afiliat també tindrien que tindre uns miraments pels afiliats, o en general per tothom.
Jo estic en un altre sindicat, la CGT, i a més som molt orgullós d'estar ahí, i a mi se m'han enviat molta informació, m'han convocat assemblees, no he anat, però m'han arribat moltíssima informació. Però aquí hi ha la doble via, eh? Hi ha la doble via. Si la muntanya no viu a Mahoma, Mahoma va a la muntanya, eh? També. El que passa és que els sindicats, igual que els treballadors, igual que els caps, igual que els polítics, n'hi ha de perversos i n'hi ha de no perversos. No haurien d'entrar en la generalització, és a dir, podem dir que aquest sindicat en aquesta sessió pues, és molt pervers, vale? També és cert que hi ha molta gent que diu, no, és que el sindicat just està al més dropo perquè no vol treballar. Bueno, pot ser a la teva empresa i al teu sindicat, però en principi aquesta no és la idea, no hauria de ser la idea. I de fet no t'oblidis que lo votes tu. Si vas posar-lo col·locar aquells perquè lo vas votar o per desídia o perquè no vas anar a votar o per lo que sigui. Que estan donant prou informació, si només que passis un rato a internet hi ha molta informació. Passa que s'està fent molta demagogia només amb el sou. I el que és pitjor i me preocupa a mi més que la gent de a peu, la gent que no treballa a l'administració, molta gent ja està d'acord en que el funcionari se li vagi la... Bueno, és que tenen sou fitxe, no donen cop a l'aigua, aquest tòpic circula pel carrer. Fan vacances, fan el que volen, si volen van i si no volen no van. I aquest tòpic està circulant massa, eh? Tòpic, eh?
Tenim la tercera trucada d'aquest dissabte. Bon dia, en què parlem?
Hola, mira, soc el Joan.
Digue'm, Joan.
Mira, jo amb això d'aquests sous de que amb alguns funcionaris del càrrec els hi trobaran un 15%, és a dir, que el director, el subdirector, l'amic de l'inspector... Uh-huh. Compteu que amb aquest 15% que els hi descomptaran, hi ha molta gent que viu tot l'any. I em penso que els hauria de donar vergonya. Vale? Aquesta és la meva reflexió i el meu mode de pensar. D'acord?
Gràcies, Joan.
Adéu.
Un pensament que té molta gent i que la Rosa has començat abans a apuntar. Clar, estem parlant de retallar el 15% d'unes xifres... Força altes, que a més es parla del sou, però després al següent paràgraf trobem el tema de les dietes, dels viatges, etc. I un llarg, etc. Potser és això el que més molesta la gent.
Ara que està tan de moda portar experiències, ara que trobo que podríem portar l'experiència de donar un sou, per exemple, d'una viuda durant un mes amb uns quants ministres, donar-los aquest sou i que el passessin. Ara que fan operacions triunfo i fan totes les bestiaries per la tele, no? Fer totes aquestes coses, doncs agafant uns quants ministres, posar-los en una gavieta i dir, tinguin, i ara vostès, a veure què passa, o sense gàbia.
Vols dir que amb la realitat no en tindríem prou?
Sí, amb la realitat ja en tindríem prou. Vull dir...
No han tocat el tema de la banca, el tema de la banca.
Exacte,
en aquest país
ha passat també.
Portugal ha fet una aposta més forta en aquest tema. El tema de les rendes més altes, bueno, al final ho han col·locat en 125.000, no? Quanta gent cobra en aquest país?
125.000,
no? És al final això serà, és només simbòlic. No ha hagut una aposta dura. De fet, qui nos ha col·locat en aquest tema no han sigut els treballadors de l'administració, ha sigut sobretot el sistema financer. Clar. I qui ha deixat fer el sistema financer, qui el que ha deixat, no? Jo que treballo en temes d'habitatge, diuen que no te pots endeutar més d'un 35% a comprar-te un habitatge. Te recomanen i això està tot arreu i en principi no s'hauria tingut de fer, no? Pues han deixat endeutar el que han volgut i més. I això ho ha deixat fer la banca i ho ha deixat fer el govern, no? Nos estan fent pagar un tema que no han provocat els treballadors, això és evident, no? I per què no volen retocar cap aquí, no? I és una mica el que a mi sí me sortirà. Bueno, de fet el dimarts aniré a la manifestació, hauré de recuperar les 2 hores, tot i que tinc serveis minis, però jo aniré, jo tinc claríssim que aniré de més.
Bueno, doncs sembla que ja entrem a la recta final. Hem repassat el tema de les instal·lacions eòliques, hem parlat amb el senyor Òscar Sánchez, que està a Saragossa, hem parlat com d'aquesta vaga, i abans de marxar, queden pocs minuts per les dues, començar a apuntar una cosa que la setmana vinent ja us explicarem amb una mica més de profunditat, i és que Ràdio Falset vol obrir aquest any, des de ja fa uns quants, l'associació lliura uns premis de reconeixement als diferents col·laboradors d'aquesta casa, i enguany, aquest 2010, la ràdio ha decidit que els oients també participin en aquesta elecció, i per tant des d'aquí ja us volem demanar que comenceu a pensar i a valorar.
No serà molta feina.
Sí que és de feina una mica, però bueno.
No és lo bonic.
Sí, home, sí, però vull dir, ho hem complicat,
això,
no?
En aquest sentit, sí. en aquest sentit l'any passat ja hi van haver algunes reflexions en aquest sentit, i bueno, una mica les vam agafar la Junta que estem actualment, i vam pensar que potser sí que caldria replantejar-nos, i una bona manera és que els oients, que són els fill al cap... la finalitat dels que estem aquí a la ràdio, intentar fer coses una mica perquè ens agrada, perquè també és cert, però una altra mica és perquè la gent ens escolti
i
una mica pues, reculli una mica el que parlem cada, sobretot els dissabtes aquí a la, però bueno, també el resta de la setmana aquí a Ràdio Falset, i per tant una mica que ells pues, puguin ser els jutges una mica de que el que fem, si els sembla bé, i quin de tots els programes que donem que surten per la nostra antena, pues pugui tenir el mèrit suficient com per ser
guardonat.
El guardonat.
És un guardó simbòlic.
Aquí no hi ha cap entremig.
Però sí, el que ens agradaria, la setmana que vos explicarem com, però ens agradaria que ens diguéssiu quin és l'espai de Ràdio Falset que més us agrada. Repeteixo, la setmana que ve us expliquem com, però ja perquè comenceu els que esteu a l'altra banda
a
que feu possible fer ràdio, doncs que penseu que
és molt difícil
l'espai de Ràdio Falset.
No, t'ho diré, perquè a vegades te pot agradar un tema, o no et pot agradar, però et pot agradar la forma de presentar, i que t'ho distreus perquè t'expliquen una cosa que tu no tens punyoteria idea, o no t'agrada, no? El tema no és fàcil. O a l'inversa, un que pugui tocar un tema que li agrada, en canvi la persona que ho presenta no ve. Però bueno, és un repte interessant i que poden sortir coses força interessants.
Sí. La setmana que ve us ho acabem d'explicar, ara el temps ens tira al damunt. Moltes gràcies a l'Armand, al Toni, al Josep Maria i a la Rosa per estar aquí, també a la Virgínia, al Gaspar i al Joan per la seva participació des de casa. La setmana que ve tornarem a partir de la una. Adeu. Abans, però, gràcies al senyor Gerard Sánchez, que ha fet possible com a tècnic que ens sentíssiu. Ens veiem la setmana vinent. Adeu.
Adeu.